see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candyman. Did you friggin'? Don't get so...
Aquest que se'n diu... Aquest és Meatloaf? O no,
no, és Tim Curry.
Tim Curry. Val, val, val. Meatloaf també sortia a Rocky Horror Picture Show. I qui era ella?
Bastant. A Susan Sarandon.
Susan Sarandon, cuidadín, eh? Sí, sí, Susan sí. Sarandon a Rocky Horror.
Exacte, i això és el mític himne Sweet Travels Tide del encara més mític musical de Rocky Horror Picture Show. La pel·lícula es va estrenar el 1975 a tot el món, però no aquí, on la seva evident temàtica homosexual no estava permesa pel règim franquista.
Hem desviats.
Exacte, però tot i aquesta prohibició, a les Rambles de Barcelona d'aquells anys et podies trobar amb molta facilitat amb un grup de travestits exhibint la seva condició i fent el mariquita, i no ho dic despectivament, sinó perquè ells és el que deien que feien, no? I es tractava de Nazario i el seu amic Cocaña, desvergonyats i escandalosos, però també valents, perquè en aquella època fer això era perillós.
Ensenyar-se molt, passejar-se amunt i avall a Rambles, en
amb
aquell moment...
Amb transparències o vestits de flamenca...
Sí,
o...
sí. Riu-te'n tu de la Monyos, allò sí que era contracultura.
Exacte. Nazario, també dibuixant de còmics i figura essencial de la Barcelona contracultural del 70, acaba de treure un llibre de memòries fabulós, La vida quotidiana del dibujante underground, editat per Anagrama, i és per aquesta raó que hem tingut el plaer de parlar una estona amb Nazario, i per la paraula plaer precisament és una paraula que a ell li agrada molt. El llibre és divertidíssim, està ple d'anècdotes, festes passades de voltes i molta disbauxa, però també hi ha intensitat i moments tràgics, no? De fet, el mateix Nazario defineix el seu llibre com un llibre d'amor i mort. Sentim-ho.
Yo sexo, hay mucha, llámalo promiscuidad, es una palabra que a mí no me dice nada, pero bueno, sí que follábamos mucho. De pronto, pues hay mucha gente que se empieza a morir, bien por el SIDA, bien por suicidios, por accidentes como caña.
Transsexual. Promiscuidad no hi agrada. Però no, sí que és veritat que follàvem molt. Sí.
No, o sigui, diu la paraula promiscuitat perquè no li agrada, ni li agrada dir que follàvem molt. Bueno. Nascut a Sevilla, el Nazario va arribar a Barcelona el 1972 i altres dibuixants com Mariscal, Pepi Txec o els germans Farriol va fer una mena de comuna, un pis del carrer Comerç, que jo diria que aquestes alçades és ja un, forma part de la història de Barcelona.
És
no?
Per veure-ho, allò, eh?
Sí, a saber que jo pensava... Bueno, ara deuen haver-hi quatre guiris, no?
Sí.
En aquell pis.
Sí, és veritat, i a les Rambles passa el mateix,
sí,
no?
Exacte.
Que ara hi vas i dius, ja no...
Ja no.
I a més,
ja no
quatre,
s'hi passegen.
Quatre guiris que no deuen saber la història que es va viure allà dintre.
Exacte. Doncs allà entre festa i festa feien còmics que es venien de manera soterrània i sense permís, com el legendari Rollo Enmascarado. I el grup es va dissoldre perquè el Nazario va fer un, que era la Piranya Divina, que era molt transgressor i explícit, i va provocar una persecució policial que va fer que el grup es dissolés durant la temporada. Cal dir que aquestes memòries de Nazario, però el còmic és un element, diguem-ne, o secundari, o que apareix quan ha d'aparèixer, però que l'important és la seva crònica personal d'una època i dels protagonistes. I es parla de còmic, però sobretot quan es relaciona amb les vivències i còmics que s'inspiraven amb allò.
Hablo de mis amigos, de mi vida personal. Entonces, cuando hablo de María Antonia y todas sus aventuras y sus historias, no tiene más remedio que salir en la purita porque está inspirado en este personaje. La historia de San Reprimonio fue un amigo, fue una aventura que le había ocurrido en Sevilla, en el parque.
Nazario parla de la Purita i de San Reprimonio, que són dos de les historietes més conegudes d'aquella època, anteriors a quan es va fundar ja el Víbora i va crear a l'Anarcoma. El Nazario ja fa molts anys que es va retirar dels còmics, però la seva figura ha estat objecte de molts reconeixements, com ara l'atorgament de la Medalla d'Or de les Belles Arts. De fet, al parlar d'ell ens hauríem de referir a l'il·lustríssim Nazario. Sentim la raó.
Me dieron la medalla de oro de las Bellas Artes y mi amigo se reía mucho. Dice, yo soy la esposa del ilustrísimo Nazario. Porque la medalla conlleva el título de ilustrísimo.
Doncs allà tenen els sirs, no? Els britànics.
Sí,
el
sir.
Lord, sir. Lord, sí, aquí tenim il·lustríssims. I el Nazario és un d'ells, però no dic el del títols per ser-ho, eh?
No.
Per nosaltres ja ho és sempre.
Exacte. Doncs de l'il·lustríssim Nazario, una cosa que jo no sabia i es relaciona amb un tema del que vam parlar no fa gaire, és la relació entre els còmics i els museus, que eren dos mons que vivien separats. Doncs jo no sabia que la col·lecció permanent del Centre d'Art Reina Sofia de Madrid hi ha exposats de manera permanent originals de portades i de còmics de Nazarios, entre ells el de San Reprimonio, per exemple, que amaga una història que el mateix Nazario ens explica.
No es que me lo hayan comprado y lo tenga guardado por ahí, sino en la colección permanente de San Reprimonio, que es de mis historias más duras. O sea, que le falta una página doble que me robaron, que hicimos en una exposición en Magic, y el día siguiente había desaparecido esta, no sé quién coño la tendrá. Entonces la historia que está en la colección permanente en el Reino Sofía, hay una copia.
Doncs ja... Una bogeria de pàgina doble.
Exacte.
Tenim a les mans ara. No l'original, eh?
Abans, clar, quan un era artista underground feia les exposicions al Màgic i el perill era aquest, que et robaven una doble pàgina que ara estaria, no, el Reina Sofia exposada. Si coneixeu o teniu alguna pista d'on para aquest original de San Reprimonio, pues...
Els experts@rebicat.cat.
Perquè no s'ha trobat mai, no?
No, se sap.
Cap pista.
Si la teniu, ens l'envieu i no li tornem a Nazario. En farem negoci.
Doncs aquesta i encara millor, anècdotes millors són les podeu trobar a la vida quotidiana del dibujante underground de Nazario, que a més de divertit, doncs, és una crònica molt bona de la Barcelona dels anys 70.
A veure. Dani, posem-nos en context.
Bueno, de moment això que sentim són Quius, el grup favorit del dibuixant valencià Víctor Puchalski, no? No vaig patir gaire pensant de quin còmic parlar després del llibre de Nazario, perquè davant meu tenia l'hipertrofiat membre viril de Kant. No penseu malament, em refereixo al que apareix a la portada del còmic Kant and the Heavy Metal Lords de Víctor Puchalski, un TVO desplegable, editat per Outsider i ple de guerrers musculats i colors estridents.
I samalers extrems.
També. A més, es desplega i és una buixeria amb uns colors xulíssims.
Sí, jo m'imaginava, quan l'he desplegat, m'imaginava que hi hauria un de bona eina, però no. Després hi ha història dintre. Després hi ha les desplegables de la revista, vull dir.
Exacte. Algú ha dit de Víctor Puchalski que és el Jordi Lavanda del heavy metal i em sembla molt, molt apropiat, no? El ser és que la contundència del seu univers gràfic no deixa indiferent a ningú i és una mena de pop art radical que, per cert, va ser objecte d'una polèmica perquè va ser un quadre dels que van exposar al Saló del Còmic, d'una exposició feta per l'Injuve, era una creu gamada feta amb penes,
ampolles,
i pues, al final es va decidir que era un lloc per on passaven nens i que era millor treure-ho. No?
Doncs Víctor Puchalski.
Exacte.
Es troba, això?
Això es troba, sí. Sobretot si aneu a llocs com on venen material independent, com per exemple Fat Bottom o així. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every Manel Bernat, que és fan de Desmond Dekker, t'agrada, eh?
Vas com fumat de sobte, no? Ara té cara d'haver fumat cigarros.
Sí. S'ha deixat rastes i tot, eh?
Sí, exacte. Rastes en rel, li han crescut. Llegeixo Chester Brown, que és l'autor, i a sota una novel·la gràfica que adapta alguns passatges bíblics i ja m'espanto directament.
Sí, a veure, per això ens hem posat bíblics amb el Desmond Dekker i els habitants de l'antiga Israel, no? Perquè jo pensava, home, després de tot el que hem sentit del Nazario i del Víctor Puchalski, hauríem de buscar refugi a la Bíblia. Però realment hi ha trampa, perquè poder la temàtica bíblica no suposa deixar de costat el sexe, i això és el que provoca la darrera novel·la gràfica del Chester Brown, que es diu Maria lloró sobre los pies de Jesús i que porta el subtítol de Prostitución y obediencia religiosa en la Bíblia. I que realment el punt de partida és bastant radical, perquè a Sant Marcos, a l'Evangeli de Sant Marcos, es dona una genealogia de la Verge Maria, que és, diguem-ne, i la fa amb dones, no? Is Ruth, Rahab, Betsabé, i totes aquestes dones tenen un punt en comú, que són dones que a la Bíblia o bé són prostitutes o bé fan ús del sexe per arribar a tenir algun benefici, no?
Molt bé,
i aleshores ell arriba a la conclusió a partir d'aquí i d'altres llibres que realment Jesús és fill il·legítim i que probablement la Maria doncs es dedicava al vell ofici i que de fet tot això està com amagat dins de la Bíblia, no?
I escolta, i això lliga amb el Pagando por ello, aquell còmic de Chester Brown on explicava la seva experiència amb prostituta.
Perquè el Chester Brown és un home que té un problema emocional, d'empatia
bastant important,
no pot viure en parella i aleshores doncs és usuari de la prostitució i va fer el Pagando por ello on explicava tota la seva vida com usuari, però a més com defensant el paper de la prostituta i dient que era un ofici molt digne.
He doncs, de dir que el seu autorretrat en aquell llibre a mi em va entristir una miqueta. T'ho feia com llàstima i tot, perquè, el Chester Brown.
I aquí també el veus, és molt interessant el que explica, a mi m'ha agradat moltíssim, mig llibre són anotacions.
Sí.
I aleshores, veus també que és un home obsessiu, no? Que a partir d'aquest tema se llegeix com 10 llibres sobre la Bíblia, no? I treu les conclusions. És molt interessant perquè, a més, introdueix també a la paràbola del hijo pródigo o a Caín i Abel, no? I com si hi hagués un missatge ocult que després s'ha esborrat o censurat a la Bíblia, segons el qual a Déu no li agradava a l'obedient religiós, sinó el que era rebel. Perquè, de fet, a l'Adán l'havia desobeït, a l'Adán no, a l'Abel l'havia desobeït, i realment després Déu diu no vull res saber res de Caín, no? Amb l'Adán, l'Abel. O el fill pròdig es gasta tots els diners en putes, i quan torna és el fill pròdig, i el gran que s'ha quedat amb el pare li diu, pare, jo m'he quedat amb tu, per què no m'estimes, no? Pues clar, perquè l'altre era independent.
Exacte.
I això és un missatge que està de fons i que ho explica.
Però és un missatge, escolta, a tenir molt en compte. És allò de dir, escolta, sisplau, sigueu dolents i tindreu premi.
Déu-n'hi-do. Jo ara, per aquí, persona, m'he fotut un cacau amb la Santíssima Trinitat. Encara a dia d'avui no ho he entès. Imagina't, hauré d'agafar aquell llibre per acabar d'entendre coses.
Segons el Chester Brown no hi havia Santíssima Trinitat. Només que l'Esperit Sant li va dir a Maria, no et preocupis, si t'has quedat planyada, que Déu s'encarregarà que José, no et digui, en Josep, no et digui res. Et perdoni.
I en tot cas ja et farà la cesària. Fantàstic, doncs, aquest Maria lloró sobre els pies de Jesús, prostitució i obediència religiosa en la Bíblia. Chester Brown el signa i publica aquí en castellà La Cúpula, i per altra banda tenim aquest Bogeria de Víctor Puchalski, que és valencià, hem quedat?
Sí, exacte.
Que es diu Can, i veureu...
The Heavy Dead Metals Lords.
Exacte, són fantàstics, però sobretot avui recomanar-vos-hi molt aquesta autobiografia de Nazario, La vida quotidiana del dibujante underground, que publica Anagrama en les seves cròniques, i que el Dani... encara estàs flipant, no? Veig que
sí,
estàs
exacte.
A punt d'acabar-lo. Gràcies, Dani, una setmana més. La setmana que ve l'última, eh?
Exacte.
Què farem?
Recomanar coses per llegir l'estiu.
N'has de recomanar moltes, que l'estiu hem de sortir carregats amb una maleta plena de còmics.
Molt bé.
Ja en parlarem.
Adeu.
Gràcies, que vagi bé.